Ràdio Calella. FM.
Són dos quarts de vuit.
L'Infovespre. Edita i presenta Oriol Leo.
Comencem l'Infovespre. Ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant de l'estudi sobre turisme de l'àrea de Barcelona que aquest matí s'ha presentat a la Diputació. A l'Infovespre podrem escoltar declaracions del vicepresident de la Diputació valorant les principals dades que conté l'informe i que aquest migdia els avançava amb una crònica de la xarxa. Parlarem també del robatori d'una bicicleta lligada al carrer Balmes. Una càmera de seguretat va gravar el lladre i com que se n'han difós les imatges, el jove se n'ha penedit i ha tornat la bicicleta al seu lloc. Parlarem d'activitats a la Biblioteca de Calella previstes per demà, concretament tertúlies en català i una nova trobada d'òpera. Dissabte actuarà un quintet de vent a la Sala Mozart dins el cicle cultural. I d'aquí dues setmanes surt a la venda el DVD de 100 metros. En parlarem i també farem una ullada a la cartellera de cinema per aquests dies. I en esports parlarem del Campionat de Catalunya a la Vida Natació, on hi han triomfat Pol Brunet i Núria Vilardebó. I farem una referència a l'obertura d'inscripcions al primer campus d'handbol que organitza la UEC per aquest estiu al Collell, dirigit per Salva Puig. Parlem d'handbol. Doncs bé, comencem l'Infovespre. Com dèiem ara en titulars, aquest matí s'ha presentat un estudi sobre l'impacte econòmic del turisme a Barcelona i també a la província. El 2016 ha estat un any de rècord per al turisme a la demarcació de Barcelona, que ha rebut més de 4.700.000 visitants. Per orígens, els més interessats són, per aquest ordre, francesos, britànics i alemanys. Des de la Diputació de Barcelona remarquen que aquest poder d'atracció de la capital catalana beneficia també el turisme a les comarques de la demarcació, sobretot les més properes, el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès i, evidentment, també el Maresme, i en un segon terme ja hi trobaríem el Penedès, l'Anoia i el Berguedà. Marc Castells és el vicepresident de la Diputació de Barcelona i l'escoltem.
L'efecte Barcelona ha provocat també d'atracció de Barcelona, ha fet que al voltant de Barcelona, les comarques del Garraf, les comarques del Baix Llobregat de manera molt, molt important, i també la zona dels Vallesos i el Maresme, no cal dir-ho, de manera molt important, i per tant ens trobem una primera dinàmica que és aquestes comarques que són les principals beneficiàries doncs, d'aquest increment de les pernoctacions. Això és una primera realitat. La segona és que sí que en aquesta segona corona ens trobaríem doncs, les comarques que es van també a l'Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Osona, tenen la circumstància de que estan millorant molt i que tenen molt camp per córrer. Per tant, aquesta estratègia d'obrir-nos doncs, com a territori ens permet seguir tenint un munt d'actius escampats pel territori.
De fet, les xifres així ho demostren. Parlem de rècord històric de visitants l'any passat, un 16% més que el 2015. Parlem sempre de la demarcació de Barcelona. Un rècord també en pernoctacions, amb 13 milions i mig amb turistes estrangers que superen els espanyols i també els catalans.
És la millor dada que tenim, per tant, aquest també és una confirmació. El turisme estranger ha fet un rècord històric a la demarcació de Barcelona i, per tant, les línies aquestes que els deia, nosaltres tenim una estratègia de promoció molt efectiva, quirúrgica els diria jo. Crec que hem anat a buscar aquests mercats emissors que són molt proactius i són molt sensibles a les ofertes que nosaltres els podem fer de cara a venir en aquest territori.
El que sí que cau, disminueix, però, és l'estada mitjana per la caiguda del mercat rus i també per al factor de crisi econòmica, però augmenta la despesa per dia, això sí, uns 90 euros per turista de mitjana.
El que és inequívoc és que la despesa, com vostès han pogut comprovar abans, està augmentant i per tant això és una cosa bona, que el turisme que vingui sigui un turisme de qualitat i que generi més despesa, això és un objectiu que nosaltres estem treballant, i inequívocament tenim les dades que ens dona la Seguretat Social en base a l'ocupació en els sectors, base als treballadors autònoms però també en els treballadors afiliats a la Seguretat Social, que ens permet comprovar com aquesta tendència de l'increment de l'ocupació en l'àmbit dels serveis a la demarcació de Barcelona, a Barcelona ja és molt important, però la demarcació de Barcelona no és que estigui creixent, és que creix i que té encara moltes més expectatives de creixement.
Unes bones xifres que encara seran més optimistes enguany, ja que es preveu que el turisme creixi un 10% per superar els 5 milions de visitants, amb un creixement també s'espera del 5% en les pernoctacions. Per aconseguir-ho, la Diputació posarà en marxa el que en diuen programa Costa Barcelona Week, una setmana del 12 al 21 de maig, on es celebraran diferents esdeveniments a les comarques de la marca Barcelona. Entre elles es faran descomptes i també promocions. Escoltem de nou encara a Marc Castells, vicepresident de la Diputació de Barcelona.
Que és un producte adreçat per caps de setmana, per visitants tant de fora com de l'entorn català, doncs pel fet de que puguin doncs gaudir de la costa del nostre país també amb l'objectiu de desestacionalitzar, no? Però tenim d'altres projectes que estan lligats molt, molt en aquesta estratègia, no? Vostès no sé si coneixen el projecte de les vies blaves de Barcelona, aquest fet que farem aquests 300 quilòmetres de vies caminant que es podran fer tot el Llobregat des del seu naixement a Castellar de Nuc fins a la desembocadura, però també els afluents, l'Anoia i el Cardener, per tant, una aposta per posar en valor d'aquí uns anys que en l'oferta que es pugui donar a Barcelona puguin també la d'aquest senderisme, de visitar el patrimoni doncs, natural, fer un turisme actiu.
L'objectiu de futur, doncs, és desestacionalitzar el turisme i obrir-lo a totes les comarques de la província.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Seguim endavant a l'Infovespre, parlem d'un cas estrambòtic, però que ha tingut una resolució feliç per al propietari d'una bicicleta que ahir va ser robada i retornada al cap de poques hores. L'havia deixat lligada a un arbre del carrer Balmes i les càmeres de seguretat d'un local d'oci que hi ha just al davant van enregistrar com un home jove va forcejar fins trencar el cadenat i se la va emportar. La difusió de les imatges del fet a través de les xarxes socials va tenir efecte sobre el lladre, que va tornar a deixar la bicicleta allà on era. I tot plegat va passar en només 3 hores, entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre d'ahir dimecres. La parella del propietari de la bicicleta ha relatat en una entrevista a Ràdio Calella Televisió com van anar els fets. Ha preferit, això sí, no fer pública la seva identitat.
La bicicleta va ser robada ahir a les 6 de la tarda i nosaltres ho vam saber a les 7. Quan la meva parella surt a buscar la bicicleta, veu que no hi és. Llavors, gràcies a les càmeres de seguretat, doncs, expliquen què ha passat. Doncs es veu a dos individus que s'acosten a la bici, passen de llarg, però després un d'ells torna, peta el candau, bueno, gira la bici d'alguna manera, que al final doncs, aconsegueix treure-la d'allà i endur-se-la.
La parella de propietaris d'aquesta bicicleta van poder accedir a les imatges que enregistren les càmeres de seguretat que hi ha a l'accés del local, just davant on hi havia la bicicleta, i va difondre per Facebook la captura d'un fragment a partir de la qual es podia identificar el lladre. També de l'home que l'acompanyava, eren dos. L'impacte que va tenir a les xarxes socials va ser-ne el desencadenant. Cap al tard, i després d'haver sortit en moto per Calella per intentar localitzar la bicicleta, li comuniquen a través de les xarxes socials que s'ho han repensat, que no volen problemes i que deixaran novament la bicicleta allà on l'havien agafat.
El vídeo no. Vaig publicar la foto perquè es veiés bé qui eren i si algú em podia donar alguna informació sobre ells. Una persona es posa en contacte amb mi a la publicació i em diu que se'ls ha trobat a l'estació i que diuen que no volen problemes i que tornaran la bici al lloc on l'han robat. No, jo continuo parlant amb aquesta persona i dic, però a veure, que aniran allà i la deixaran, perquè clar, em semblava una mica estrany. Diu, sí, aniran allà i la deixaran, que me'ls he trobat a l'estació i no volen cap tipus de problema. Llavors ens dirigim cap a 8:45 al mateix carrer dels fets i sí, l'havien deixat davant del local d'on l'havien sostret. Aquesta persona, suposo, és amiga o coneguda d'ells i els avisa i els diu que la retornin, no?
Els afectats han explicat que durant les hores de recerca de la bicicleta es van trobar amb un cotxe patrulla de la policia local i els van informar del succés. Amb tot i de moment, no han presentat cap denúncia formal.
facebook.com/radiocalella Twitter @radiocallatv
Passem a una plana més cultural en aquest infovespre. Parlem d'activitats que es faran a la biblioteca de cara a demà. En tenim un parell que volem comentar. La primera d'elles, la tertúlia en català. El llibre que es comentarà és Set dies al llac, de Núria Martí Constans. Es farà demà d'11 a 12 del matí a la biblioteca de Can Salvador de la Plaça. Ens amplia aquesta informació Dolors Llevall, directora de la biblioteca de Can Salvador de la Plaça de Calella. Dolors, bona tarda.
Hola, bona tarda. Demà, divendres, tenim el Club de Lectura Tertúlies en Català. Les Tertúlies en Català està organitzada conjuntament per la Biblioteca i l'Oficina de Català de l'Ajuntament de Calella. Qui coordina aquest club és la voluntària lingüística Montserrat Ten. La finalitat d'aquest club és la de practicar el català, ja que la major part de les persones que hi participen estan estudiant català. No necessàriament, però són textos en la seva majoria adaptats i són de lectura fàcil. Es reuneixen els divendres, d'11 a 12 del matí. Alguns llibres, com el que llegiran el mes de març, són de lectura fàcil, o sigui, llibres adaptats amb un llenguatge més entenedor pels que comencen o s'inicien en el català. El llibre d'aquest mes és de la calellenca Núria Martí i es titula Set dies al llac. Però aquest mes de febrer acaben de llegir Mentida, un llibre de la Care Santos. La Care Santos també tenim previst que sigui a la biblioteca el 7 d'abril. Aquesta trobada, doncs, amb els que participen a les tertúlies en català, però també obert al públic en general, serà divendres 7 d'abril, d'11 a 12 del matí. Bé, això és tot.
I la biblioteca també organitza la cinquena sessió de les trobades d'òpera. Tindran lloc també demà, però a la tarda, a 6:45 de la tarda, a la sala Mozart. Serà amb l'òpera La Bohème, de Giacomo Puccini. Hi haurà comentaris de Rosa Maria Carbonell. Per assistir-hi, això sí, és necessària la inscripció prèvia a la biblioteca.
Aquest divendres, 3 de març, tenim la cinquena sessió de les trobades d'òpera, que se celebren a la Sala Mozart. En aquesta ocasió, l'òpera a comentar és La Bohème, de Giacomo Puccini. És el 3 de març per qüestions d'agenda, perquè en principi s'havia programat a finals. I això, doncs, ho hem anat dient perquè, doncs, puguin venir les persones interessades a la trobada d'òpera d'aquest divendres 3 de març. Bé, La Bohème de Giacomo Puccini és molt coneguda i estarà comentada, com ve fent cada trobada, per la periodista i escriptora Rosa Maria Carbonell. Ella, doncs, haurà triat els fragments i per comentar i els trossos, doncs, més vistosos d'aquesta òpera per fer-nos venir ganes de tornar-la a veure. Això serà, doncs, a la Sala Mozart, divendres 3 de març, a 6:45 de la tarda.
Doncs hem estat parlant de literatura i també de música d'òpera, i ara parlem d'un altre tipus de música, però que també és música clàssica. Parlem del cicle cultural de la Sala Mozart, que ha programat per aquest proper dissabte, a les 9 del vespre, l'actuació de Quintet.cat, Quintet de Vent. Dalt de l'escenari hi veurem a Eva Fortes, amb la flauta, Marta Vara, a l'oboè, Jordi Casas, que tocarà el clarinet, Antoni Llofriu, amb un fagot, i Gerard Comelles, a la trompa. A diferència del que passa amb el quintet de corda, que presenta uns sons més homogenis, els instruments del quintet de vent es diferencien entre ells de manera molt clara, amb timbres i sons molt diversos. Jordi Casas, un dels integrants del Quintet.cat, ha explicat que el repertori que han preparat és de peces i estils molt diferents del segle XX.
Tot el repertori que farem aquest dissabte és íntegrament del segle XX. El que passa que són estils molt diferents entre elles. Començarem el concert per les sis bagateles de Ligeti. Ligeti és un compositor húngar de principis del segle XX que té un llenguatge molt modern per qui no està acostumat a sentir música clàssica, però que entra bé. Bueno, és bastant impactant el llenguatge que té, molt de dissonàncies i tensions sonores.
El Quintet de Vent ofereix moltes tonalitats diferents i, tal com reconeix Jordi Casas, són només cinc instruments que fan el paper de tota una orquestra.
Sí, és curiós perquè són cinc instruments només, però que fan, poden arribar a fer el paper de tota una orquestra, no? Vull dir, se sent, per exemple, Debussy, clar, és l'arranjament d'una peça que està pensada per orquestra, llavors està reduïda a cinc instruments, no? Però realment s'aconsegueix molt bé l'efecte perquè és com, hi ha molts moments que sembla com un coral, no? De fet, les corals, parlant de les corals són quatre veus. En quatre veus sona tota la música que ha de sonar, no? Doncs en aquest cas el quintet són cinc veus, no? Són cinc instruments que casen molt bé la sonoritat, com tu molt bé dius, entre ells.
L'actuació d'aquest dissabte serà la primera posada en escena davant del públic per als components de Quintet.cat. Les entrades es poden comprar de dimarts a dissabte al Museu Arxiu i també dues hores abans de la funció a la taquilla de la Sala Mozart. Deixem la música, parlem ara de cinema, concretament d'una notícia que hem sabut avui i que volem compartir. El dia 16 de març, per tant d'aquí a uns 15 dies, surt a la venda en DVD i també en Blu-ray la pel·lícula 100 metros, aquest film que ja saben que es va rodar parcialment a la ciutat de Calella perquè s'hi havia de recrear el Triatló Challenge, on hi va participar el protagonista de la història que explica la pel·lícula 100 metros. El DVD del film, del director Marcel Barrena i amb els actors Dani Rovira, Carra Elejalde i Alexandra Jiménez de protagonistes, es podrà comprar a un preu de 13 euros i en Blu-ray a 14 euros. Almenys de moment aquest és el preu de sortida que actualment publicita un grans magatzems, el Corte Inglés, però es podrà comprar a qualsevol establiment de venda de cinema i música. I arribats a aquest punt que estàvem parlant de cinema, és un bon moment per fer un cop d'ull a la cartellera de cinema amb algunes de les principals pel·lícules que s'estrenen aquests propers dies i que podrem veure a sales properes a la ciutat de Calella.
Continguts en xarxa.
A la setmana posterior dels Oscars arriba a les nostres pantalles una de les pel·lícules premiades. Es tracta del millor film en llengua no anglesa, El viajante, de l'iranià Asghar Farhadi, que explica el greu problema en què es troba una parella que canvia de casa a Teheran. Pels que prefereixin els blockbusters, aquest divendres s'estrena Logan, la tercera pel·lícula protagonitzada per Lobezno, i pels aficionats al thriller, una pel·lícula espanyola, Ira, sobre la venjança d'un pare a qui van matar el fill.
Todo el mundo sabe lo que pasaba en nuestro piso. Esa mujer recibía muchas visitas masculinas.
La decisió del director iranià Asghar Farhadi de no assistir a l'entrega dels Òscar en protesta per la política migratòria de Trump va marcar la gala. Ara arriba a les nostres pantalles la seva pel·lícula, guanyadora del premi al millor film de parla no anglesa, El viajante. En ell, una jove parella ha de deixar el seu pis del centre de Teheran a causa d'unes obres que posen en perill l'edifici. Un incident relacionat amb l'anterior llogater del seu nou habitatge canviarà dramàticament la seva vida.
¿Estás vengando?
Sé lo que hago.
Charles, el mundo ya no es lo que era. Los mutantes han desaparecido.
Tercera incursió en la vida del popular heroi del còmic, Lobezno. A Logan, el mutant ha renunciat als seus poders i a les seves urpes. Però quan una organització criminal vol utilitzar la resta de mutants per aconseguir els seus fins, haurà de canviar d'opinió.
Mi nombre es César Mayo. Soy el padre de un hijo asesinado. Y he decidido que voy a matar a l'assassina de mi hijo.
Està justificat l'ull per ull d'un pare que ha vist com assassinaven el seu fill? Sobre aquesta pregunta es construeix Ira, on Iker Vélez, un periodista, accepta gravar la preparació, disseny i execució de la venjança.
¿Tienes idea de cuántos padres sufren frente al cadáver de sus hijos sin saber quiénes le mataron? ¡Pues yo sí lo sé!
Doncs ara tenim més clara la cartellera d'estrenes de cinema de cara a aquests propers dies, si més no, una pinzellada, com fem sempre cada dijous a l'Infovespre. Passem a la informació esportiva. Passem als esports, com dèiem, i parlem de natació, perquè els alevins Pol Brunet i Núria Vilardebó, del Club Natació Calella, han pujat al podi al Campionat de Catalunya d'hivern. El Club Natació Calella hi ha guanyat 7 medalles en aquest Campionat de Catalunya d'hivern, com dèiem, en categoria alevi, un campionat que s'ha disputat aquest passat cap de setmana a Manresa. Pol Brunet s'hi ha proclamat campió de 100 metres braça masculí, mentre que Núria Vilardebó ha sumat 3 subcampionats. Els alevins Pol Brunet i Núria Vilardebó han copat el medaller del Club Natació Calella en la seva participació a aquest Campionat de Catalunya d'hivern. El primer, nou campió de la prova del 100 braça, com dèiem, amb un temps d'un minut, 10 segons i 41 dècimes i medalla de bronze en els 200 braça a 4 segons del primer. De la seva banda, Núria Vilardebó, nedadora calellenca de l'any 2004, s'ha penjat 4 medalles als campionats disputats a les piscines de Manresa, subcampiona catalana de la categoria en les proves de 100 i 200 papallona i també 400 estils. Ha obtingut també medalla de bronze en els 200 esquena. A tot això, el relleu masculí ha guanyat la medalla de bronze en els 4% metres lliures amb un equip format per Arturo Martínez, Pau Brunet, Nadir Boures i Enric Medina. I abans de passar a la previsió del temps, un altre punt esportiu per comentar que ja estan obertes les inscripcions del primer campus d'handbol Salva Puig de la Unió Esportiva Handbol Calella, dirigit a tots els nens i nenes que tinguin entre 6 i 16 anys. L'inici del campus serà el diumenge 23 de juliol i s'acabarà el dissabte 29, i el preu del campus és de gairebé 400 euros, 395, però està tot inclòs. En cas d'apuntar-se dos o més germans, es farà un 10% de descompte per cada nen o nena. Els nens i nenes que vagin al campus s'allotjaran a la casa de colònies El Collell. Juntament amb tot l'estaf tècnic en règim de pensió completa, rebran material esportiu i participaran de totes les activitats programades dins el recinte del Collell. La forma de pagament és fer una transferència bancària d'un import com a mínim del 50% del preu final, és a dir, uns 195 euros en el moment de la inscripció, i abans del 15 de juny s'haurà d'haver realitzat la resta del pagament. Es pot fer a un número de compte que trobaran a la pàgina web www.campussalvapuig.cat. Allà hi ha detallat la resta de la documentació necessària que cal per inscriure's. Les places són limitades i la plaça definitiva s'otorga per ordre d'inscripció i en relació a l'ordre de recepció i compliment de tots els requisits. Dit això, ara sí que passem a la previsió del temps. Una previsió del temps que ens parla de que avui hem tingut una jornada de cel poc ennuvolat, això sí, per núvols alts i mitjans. De cara a demà, fins al migdia, sí que estarà mig ennuvolat, però a partir de llavors la nuvolositat encara augmentarà més, fins a quedar el cel cobert. La temperatura mínima serà semblant a la d'aquesta passada nit, però la màxima de demà de dia sí que baixarà lleugerament. La visibilitat serà regular, serà bona. També hi ha un avís, això sí, per vent. Doncs d'aquesta manera arribem al final de les informacions que teníem previst oferir avui a l'Infovespre, avui que és dijous, dia 2 de març d'aquest 2017. Saben que trobaran més informació a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat i a les xarxes socials Facebook i Twitter. Com dèiem, som dia 2 de març i tal dia com avui, però de l'any 1974, va ser assassinat Salvador Puig Antic pel règim franquista. Segur que n'han pogut trobar alguna referència a través de les xarxes socials. Doncs bé, Joan Isaac va publicar l'any 1977 una cançó que es diu Amargalida, una peça que parla de la companya sentimental del jove anarquista que va ser executat avui fa 43 anys. Doncs bé, avui recordem a Salvador Puig Antic, recordem a Margalida amb aquesta cançó de Joan Isaac. I amb aquesta peça acabem l'Infovespre. Els deixem, doncs, amb Joan Isaac i a Margalida. Ens retrobem en properes edicions de l'Informatiu. Molt bona nit.
Vas marxar al cel, ni els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba, fent-lo com un ves. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. en llegir el seu gest escrit per parets que ploren la història. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba pren-lo com un ves. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. El seu crit per camps, mars i boscos, i que sigui el seu nom com l'ombra fidel que és nostra tot hora. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba pren-lo com un ves. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. Crida el nom del amant, bandera negra al cor.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. 107.9 FM.